Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, què tal, amics? De nou amb vostès, amb una edició nova del programa Església d'Urgell. Sí, benvinguts. Anem a fer una mirada, com cada setmana, a alguna de les realitats de la nostra diòcesi d'Urgell. Concretament, a un esdeveniment que tindrà lloc a la nostra ciutat de la Seu d'Urgell dels dies 2 al 6 d'agost vinent, la Mariàpolis, organitzada pel Moviment dels Focolars. En farem una presentació amb mossèn Cinto Busquet. No faltarà a la nostra cita setmanal d'Església d'Urgell el testimoni de fe que avui ens vindrà donat per la Maria Goset, mare de família i mestra jubilada. La glossa dominical del nostre bisbe, Joan Enric, ja saben, clourà el programa. L'Àlex Alsina és al capdavant dels controls. Els parla Maria Marín. Amics, comencem.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Van tirar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
I com els dèiem al sumari del programa d'avui, aquest diumenge dediquem l'espai de l'entrevista a l'esdeveniment de la Mariàpolis, que tindrà lloc a la nostra ciutat de la Seu d'Urgell els dies 2 al 6 d'agost d'aquest 2013. En parlarem a fons per a conèixer millor aquesta realitat amb mossèn Cinto Busquet, prevere del Moviment dels Focolars, amb treball pastoral actualment al nostre bisbat d'Urgell. I aquí tenim aquí els nostres estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Gràcies per ser de nou amb nosaltres.
Gràcies per la vostra invitació.
Doncs es mou l'interès gran per conèixer què és la Mariàpolis, com es desenvolupa, etc. Moltes preguntes que aniran sortint, espero, moltes, algunes, les que puguin cabre dintre del temps que tenim destinat a l'entrevista. Doncs comencem per demanar-li per què i què és una Mariàpolis.
Bé, una Mariàpolis és una trobada oberta, organitzada pel Moviment dels Focolars, que té com a finalitat permetre a persones de totes les edats, de totes les condicions, de fer una experiència de comunió, de diàleg, de un tipus de relació que permeti experimentar la presència de Déu d'una manera molt senzilla, també a través de diverses activitats que es poden fer durant la Mariàpolis. Se'n fan actualment a tot el món, a molts llocs, per tant, depèn del lloc on es fa, té unes característiques on té unes altres. La que farem, si Déu vol, d'aquí dos mesos, aquí al nostre bisbat, a la ciutat de la Seu d'Urgell, és una trobada que convoca persones d'arreu de l'estat espanyol, i també esperem doncs, que vingui un bon grupet d'Andorra, i que, bé, hem previst unes 800 places de dormir en un principi, i que, per tant, doncs, hi haurà tota una varietat de gent molt gran, que també persones, potser, que no són molt d'església, però que per motius familiars, d'amistat, doncs, s'han sentit atrets a fer aquesta experiència i voldríem doncs, que fos un moment de Déu per tothom qui vindrà fent una experiència molt enriquidora de relacions humanes obertes.
Uh-huh. Hi ha gent que repeteix any rere any?
Sí, per suposat, sí, per suposat.
I conviuen...
Es fan en llocs diferents, per exemple, l'any passat es va fer a Javier, a Navarra, altres anys s'ha fet a altres llocs. A la Seu mateix s'han n'han fetes també de Mariàpolis a l'inici del moviment dels Focolars, que és el qui ho organitza. Es va fer una Mariàpolis l'any 64-65, quan estava començant doncs, el moviment aquí a Catalunya, i llavors també als anys 80-90 també es va fer a nivell català. La que farem aquest any és, té una convocatòria més oberta i per això la farem a una escala força gran.
En síntesi, què pretén com a tasca missionera, evangelitzadora, el moviment dels Focolars?
Bé, és un dels nous moviments d'Església en els quals els seglars tenen un protagonisme decisiu que vol, sobretot, viure d'una forma molt concreta el missatge evangèlic en la pròpia situació quotidiana, en el món de del treball, de la feina, tot des d'una òptica de la comunió, de viure per la unitat, que és de posar en pràctica el manament nou de Jesús. I bé, tot això és un enfocament, és un estil que també persones que no ho poden tenir tot clar des del punt de vista de la fe, o que fins i tot, com succeeix també a molts llocs del món, no són fins i tot cristianes, o són d'altres religions, o no tenen una professió religiosa, però els agrada aquest estil, senten que això és molt humà i que, per tant, doncs, és un treball de viure en cristià sense tancar la porta a ningú.
Té per lema la Mariàpolis d'enguany diàleg a 360 graus. Què vol dir això? Per què aquest lema?
Exactament, 360 graus, és a dir, en totes les direccions. Per tant, és un estil evangèlic que no es vol tancar només amb els de la meva condició, només amb els meus, només amb els catòlics, només amb els practicants, sinó veure el que diu el Concili dels quatre cercles de diàleg que proposava i que després també Pau VI va aprofundir, el diàleg dins de l'Església Catòlica, el diàleg amb els altres cristians per treballar doncs, cap a una unitat de l'Església, el diàleg amb persones de fe, però de fe diversa, de diferents religions, i el diàleg amb totes les persones de bona voluntat. Això doncs, és un aspecte important, no només des del punt de vista també religiós, sinó també la diferència d'edat, la diferència de condició, d'estat, entre home i dona, entre persones grans i persones joves, posar-nos en diàleg, tractar d'entendre qui és diferent de nosaltres, això ens enriqueix. Això és profundament humà i això és profundament cristià. Aquest voldria ser el lema de fons, el tema de fons que aquest any, a través doncs, de diverses activitats que es faran, d'algunes xerrades poques que es faran, així amb tots, de tallers, d'activitats, de sortides, estarà molt organitzada, són 5 dies, sí. L'arribada està prevista el dia 1 d'agost al vespre i s'acaba el dia 6 d'agost amb el dinar. Llavors, doncs, no és un congrés així de ponències que s'hagin d'escoltar ni grups de debat, sinó és això, una convivència que hi haurà doncs, a la sala polivalent, al poliesportiu nou d'aquí de la Seu d'Urgell, que ens ha posat a disposició l'Ajuntament. Allà és on farem les plenàries. Al mateix temps, a la residència de la Salle, que tenen unes instal·lacions molt bones i molt grans, allà és on es faran principalment les activitats pels nens i pels adolescents, que tindran un programa paral·lel, i llavors doncs, hi haurà doncs, moments per compartir més en grups petits, hi haurà diversos tallers, conferències, xerrades, hi haurà doncs, moments, tardes, senceres, hi ha també un dia que està previst un ventall de sortides culturals i també doncs, en contacte amb la natura, tot per fer veure que si ens posem en relació, també fent una cosa agradable, com pot fer una sortida, una caminada, o com els vespres també hi haurà diversos programes, com des de mirar una pel·lícula a l'aire lliure, o per qui vulgui assistir al retaule de Sant Ermengol, que fem sempre aquí a la ciutat de la Seu d'Urgell cada any, i coincideix aquests dies que comença precisament a fer-se. Bé, a través de tota aquesta varietat de coses que podem fer junts, sentir que Déu es va fent camí enmig nostre, que Jesús ens va parlant d'una manera així molt natural i també diferent de cadascun de nosaltres. El nom Mariàpolis pot també enganyar una mica, és a dir, clarament, com el nom indica, és ciutat de Maria, és a dir, vol ser una ciutat, en petit, en miniatura, en el sentit que és una proposta de convivència que vol ser inspirada en l'Evangeli. Per tant, que també com seria una ciutat, una nova ciutat, per dir, una ciutat. I llavors, de Maria, que s'inspira la figura de Maria, en el sentit, doncs, de, no tant de dir, de predicar, sinó de fer, de ser. I també en el de portar aquesta presència de Jesús silenciosa. Per tant, no és tant des del punt de vista devocional que la Mariàpolis pren el nom de Maria, sinó des del punt de vista vivencial.
I després de la Mariàpolis, què passa? La gent marxa a casa seva i què s'esdevenen les persones o què es pretén?
Clar, és un estil de vida que és el que es vol després portar a tot arreu. És com una proposta que la Mariàpolis fa de renovació de l'Església, de la societat, de les nostres famílies, dels nostres llocs de treball. Per tant, per suposat, com ja s'ha dit al començament, no és una reunió dels membres o dels simpatitzants del moviment dels focolars, venen a les reunions i formen part del moviment, sinó és una activitat oberta, estiva, gran, organitzada pels focolars a qualsevol persona que vulgui venir. Per suposat, després, si a un li agrada això, vol mantenir-se en contacte, vol participar d'altres activitats a la pròpia ciutat, al propi lloc d'origen, doncs tindrà la possibilitat de fer-ho. Però no és que després això és per anar a reclutar nous membres pels focolars, sinó és per oferir el que el carisma de comunió dels focolars vol oferir a tothom, com una ajuda per posar-nos en unes relacions més autèntiques, més fraternes, més immediates amb tothom, en diàleg amb 360 graus.
Molt bé.
A 360 graus.
Doncs li agraïm moltíssim, mossèn Cinto Busquet, doncs, que ens hagi fet una presentació tan magnífica d'aquesta Mariàpolis 2013, que tindrà lloc a la nostra ciutat de la Seu d'Urgell, com els hem dit, del 2 al 6 d'agost propers. Bé, doncs esperem i desitgem que vagi tot molt bé i que la gent hi gaudeixi i que hi hagi la presència de Jesús entre nosaltres.
Exacte, sí. Moltes gràcies a vosaltres i convidar tots els radioients, doncs, a animar-s'hi.
I tant que sí.
Agrairíem, doncs, que sigui dintre d'aquest mes de juny, doncs, possiblement pogués haver-hi les inscripcions.
Apuntar-s'hi, on han de contactar?
Bé, qualsevol dels centres del moviment o a la pàgina web es troba de seguida o a través del bisbat mateix de seguida es podria fer. I llavors hi haurà també activitats obertes, encara no tots els 5 dies, també a les persones de la seu i d'aquí del bisbat que només vulguin participar a algun acte.
Sí. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies de nou, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I com els dèiem, anem ara pel testimoni de fe que ens donarà Maria Goset, mare de família i mestra jubilada, a Sort, al Pallars Sobirà. Maria, bon dia.
Bon dia.
Gràcies
per convidar-me, que el viatge ha sigut curt, agradable.
Però ha vingut expressament, i això li agraïm.
Sí, però el paisatge és molt bonic. és molt verd aquest any. Ja comencen a florir els arbustos. Bé, estava molt bé.
Sí? Sí. Maria, hem de parlar de la fe, no d'una altra cosa que no sigui tan interessant per a vostè com això. Bé. Perquè parlar de Sort seria molt bonic, és veritat.
Sí.
Ho porta al cor.
És el meu poble.
I la fe? Com ens parlaria de la fe, Maria?
Bé. La fe és una forma de viure. La gent, a la meva època, es va viure d'una forma molt normal, perquè tots els pares eren practicants, i quan eres molt petita ja et portaven a missa. A mi, a l'estiu que el mossèn del poble feia la missa als 6 del dematí, ja em feien aixecar per anar a missa, que ja m'emprava molt això, perquè no m'agradava.
Per què?
Perquè tenia son, perquè les criatures han de dormir. Clar. I no, s'havia d'anar a missa.
Clar, han canviat molt les coses,
molt,
Maria?
Sí, ara això és molt diferent. Als nens no se'ls obliga i pràcticament és molt trist. Vas amb un funeral, amb algun enterrament, i la gent són muts, perquè ni el Pare Nostre no saben.
I a qui l'atribuiria vostè?
Bé,
Per què la gent va deixant de creure? O ho sembla?
No ho sé, perquè creure i practicar i fer i treballar és un esforç, és un sacrifici. La gent no pensa que no ho fan perquè no els agrada, sinó perquè els sacrificis en fugen. No els interessa fer sacrificis. La vida la volen planera. I la vida planera, sense sacrificis, no existeix. Si fas una vida planera, amb sacrificis no en fas cap.
Vostè diria que anem a cercar allò fàcil, allò sí. que ens atrau, allò
sí.
que no ens porta...
allò que ens agrada, allò sí. que ens fa ser feliços momentàniament.
Però la fe també es fa ser feliços.
Sí, fa feliços perquè quan tens una creença. Però aquesta gent, jo no crec que la gent no cregui. Jo crec que la gent no practica perquè les és més còmode fer la seva via. No és un problema de tindre fe o no tindre. És un problema de ser a mi més còmode no fer res i en lloc d'anar-me a la missa, bueno, m'aixecaré més tard avui.
I a què atribuiria vostè que després de que de petita la van obligar a anar a missa tant d'hora
i tot això,
no va deixar la fe? Què la va moure?
Bueno, perquè la vida ja s'ha desenvolupat a l'entorn d'això. Quan estudiaves, quan eres a la normal, llavors hi havia una assignatura obligatòria. Nosaltres, jo vaig estudiar tot el batxiller religió i tota la carrera de religió. I als oposicions hi havia un examen de religió. Això passa, ha desaparegut del mapa. Clar, i llavors, clar, era la vida que portaves. No tenies la llibertat de dir això no ho crec. No. Era com una cosa normal.
I podia transmetre als nens, quan feia de mestra, lliurement la fe en el que els deia, donant classes, s'entén, però l'acollien, i hi havia un altre ambient per això, no?
He viscut dues etapes molt diferents. Els primers anys de la meva relació amb les criatures, amb el meu treball, doncs era una època que es feia el mes de Maria Licler a l'escola, que els diumenges anaves amb els nens a missa, hi havia una sèrie de... I després això ha desaparegut. Uh-huh. Ni el mes de Maria... Jo no sé si fins a quin punt era obligatori anar a la mestra amb les criatures. Jo penso que la mestra tenia llibertat, però hi era. Aquesta obligació hi era. Uh-huh. I després els nens, ja, la convivència a l'escola ja ha sigut molt difícil.
Sí? Per què?
Perquè els nens només feien el que els interessava. Això no m'interessa. Com deia aquell nen, estudia castellà. Jo no vull saber el castellà.
Pues sí.
Si un nen no vol aprendre, però molt més rebels. El dia que els mestres a l'escola van dir que els diguessin de tu, va desaparèixer el respecte entre els alumnes i els mestres.
Vostè ha viscut aquestes dues èpoques?
Jo he viscut sí. aquesta etapa.
Podríem recuperar-lo?
És molt difícil, però hauríem de recuperar. Jo penso que la crisi... potser donarà més valor a d'altres coses que el diner i el tenir-ho tot. Uh-huh. Els nens s'acostumaran a haver de renunciar a moltes coses i si renuncies a moltes coses potser seguiran una línia més llarga, més recta, no ho sé.
Uh-huh. Maria, vostè relaciona fe i caritat i fe i obres.
Sí, la fe, l'esperança i la caritat van juntes. Penso que una fe sense fer res és fer morta. La gent, la fe és una cosa viva.
Però a vegades, què s'ha interpretat? Que tenir fe és anar els diumenges a missa i prou?
Sí.
A vegades, en alguns àmbits, alguns cercles de persones, que complir.
Bé, jo crec que és un problema de formació, això. La gent ens va ensenyar, heu d'anar a missa, però a partir d'aquí ja no van anar més enllà. Però, clar... com deia una amiga meva, jo devia protestar per alguna cosa, i em va dir, i si no ho fem nosaltres, qui ho farà?
De cara als fills, vostè no va tenir problema per transmetre's la fe, la van acollir...
Sí, perquè molt petits es van portar a l'església. I una senyora em va dir, porta'ls i ara porta, que quan serà grans ja no hi aniran.
I no és veritat, no? En el seu cas segur que no s'ha donat així. No.
Però sí que m'ho va explicar una que era molt catòlica, apostòlica i romana, em va dir això. Porta'ls-hi ara, que considera que la gent no hi anirà.
I això fa molts anys, això, clar.
Això, quan es tenia petits.
Quan petits, imagini's.
Sí. Era una senyora que tenia una botiga de roba de criatures, i jo era clienta, i em deia això. Ella només tenia un fill, em deia això, porta'ls-hi a la porta, que quan siguen grans ja no hi aniran.
Maria, en la seva llarga experiència de fe, recorda haver viscut algun moment més fosc, un moment crític, un moment de dir abandono tot?
No. A pesar de les contrarietats que sempre n'hi ha, no. A més, vaig viure en una família molt catòlica, de casa meu i casa del meu marit. No hi va haver mai problemes. Vull dir, no vaig anar mai a missa sola, sinó que m'acompanyava.
Ja, però vostè no ha tingut la temptació de dir, doncs ara per què viure la fe? Sobretot parlo dels temps en què som ara, no dic que la crisi la tingui ara, ni molt menys, però que la gent ho va deixant, la gent ja pràcticament cada vegada hi ha més... I no diu, doncs ara el temps toca no anar a missa, per exemple, o el temps toca segons el tarannà de moltíssima gent, ja ho sabem.
Sí, però ja no, això no m'ha tocat.
Esperem que no toqui, no?
No, ara l'edat que tinc ja no.
Però està satisfeta d'haver viscut de la fe?
Sí. I estic satisfeta i d'haver criat uns fills com tinc.
Dóna gràcies a Déu, per
això. Dóna gràcies. I penso que cada dia de la vida, i sobretot dóna gràcies a Déu d'estar com estic. Perquè segons qui, gent de la meva edat, estan de vegades fets una piltrafa. I jo encara funciono. Vull dir, la memòria encara em funciona, encara porto una vida força activa. Bé.
Com podem transmetre als grans la fe, als nens? Perquè ara, sembla, venen a la catequesi, després fan la primera comunió i diuen, majoritàriament, van dient la gent que ho deixen córrer. Què podem fer? On està el cuit de la qüestió?
Jo penso que el principal és donar exemple. Però, clar, l'exemple l'han de donar a casa. Si aquells nens a casa no veuen que hi hagi més que viure bé i tindre totes les comoditats i tenir una bona taula i tot això, llavors els nens faran el que fan els seus pares. Jo penso que no hi ha pitjor mal que fer el que veus. Si el que veuen és això... Ja, llavors continuaran tota la vida, però de vegades sempre hi ha algun canvi. Sí. De vegades en un moment determinat, però ho veig difícil. Jo penso que el gran problema són les famílies. Les famílies no hi van a missa. És que quan vas a l'església només hi ha gent grans. No, gent jove no n'hi va. Sí. És allò que t'he dit.
Sí.
Porta'ls-hi ara que de gran gent no n'hi va.
Maria, ho hem de deixar aquí,
molt bé.
En aquesta ocasió. Agraïm molt la seva col·laboració i haver-nos acompanyat aquí als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i haver-nos explicat aquest testimoni de fe tan bonic. Maria Gosset, mare de família i mestra jubilada, a Sort, al Pallars Sobirà. Gràcies, eh?
Gràcies per haver-me convidat.
Moments finals ja del nostre programa Església d'Urgell d'avui. Abans de deixar-los, amics, amb la glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric, els desitgem un bon diumenge, la festa del Senyor. I els convidem a que siguin amb nosaltres, si ho desitgen, diumenge vinent, en una nova edició del programa. Salutacions a l'Àlex Alsina, tècnic de control del programa, i de Maria Marín, qui els ha parlat. Adéu-siau.
La glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Benvolguts. Així com avui, en aquest diumenge, traslladat del dijous, celebrem la solemnitat del cos de Crist, el Corpus Christi, intensificant la fe en la presència de Jesús enmig de nosaltres i en el seu amor que tot ho transforma, el proper divendres, la setmana que ve, celebrarem una altra gran solemnitat litúrgica, el Sagrat Cor de Jesús. I tot aquest mes de juny, en la tradició de les grans devocions de l'Església, està tot ell dedicat a l'amor al Sagrat Cor de Jesús. Els jesuïtes, i el nostre papa actual, Francesc, és un jesuïta, sempre han estat molt actius en promoure aquesta devoció major en l'Església. Serà, per tant, una tasca sempre actual pels cristians continuar i aprofundir la seva relació amb el cor de Jesús per revifar en si mateixos la fe en l'amor salvífic de Déu. El costat traspassat del nostre Redemptor és la font a la qual acudir per assolir el coneixement vertader de Jesucrist i per comprendre què significa conèixer en Jesucrist l'amor de Déu. Així experimentarem, amb la mirada fixa en ell, que n'és d'immens el seu amor, i aprendrem a testimoniar-lo als altres. Deia el papa emèrit Benet XVI, en una carta al superior general dels jesuïtes, el pare Kolfenbach, el 23 de maig del 2006. El misteri de l'amor de Déu per nosaltres no constitueix només el contingut del culte i de la devoció al cor de Jesús. Aquest és, al mateix temps, el contingut de tota veritable espiritualitat i devoció cristiana. Efectivament, ser cristià és només possible amb la mirada dirigida a la creu del nostre Redemptor. En l'any de la fe que estem vivint, ens convé trobar i viure amb intensitat aquesta festa del Sagrat Cor de Jesús i la seva devoció durant aquest mes de juny, pregant intensament perquè la fe, entesa com a fruit de l'amor de Déu experimentat, és una gràcia, un do de Déu. Qui accepta l'amor de Déu interiorment és configurat i afeiçonat per ell. La persona viu aquesta experiència de l'amor de Déu com una crida a la qual ha de respondre. Els dons rebuts del costat obert del Crist crucificat, del qual van brollar sang i aigua, fan que la nostra vida sigui també per als altres font de la qual brollen rius d'aigua viva. L'experiència de l'amor inspirada pel costat traspassat del Redemptor ens omple de confiança indefallent i ens protegeix del perill de replegar-nos en nosaltres mateixos, ja que ens fa més disponibles a una vida de servei i de donació, a una vida tota per als altres. La resposta al manament de l'amor de Jesús es fa possible només a través de l'experiència d'aquest amor del Sagrat Cor que ja abans ens ha donat Déu. El culte de l'amor que es fa visible en el misteri de la creu, eficaçment present en tota celebració eucarística, constitueix, per tant, el fonament perquè puguem transformar-nos en persones capaces d'estimar i de donar-se. Aquest obrir-se a la voluntat de Déu s'ha de renovar en tot moment, ja que, com també diu el papa Benet XVI, l'amor no està mai acabat i complet. La mirada de fe i de confiança envers el costat traspassat per la llança, on resplendeix la inesgotable voluntat de salvació per part de Déu, no es pot considerar una forma passatgera de culte o una devoció menor o poc valuosa. L'adoració de l'amor de Déu que ha trobat en el símbol del cor traspassat la seva expressió històrico-devocional segueix sent imprescindible per a una relació viva amb Déu. Visquem-la, germans. Diguem sovint, durant aquest mes de juny, Sagrat Cor de Jesús, en vos confio. Encomanem-nos al Senyor en aquest amor traspassat seu i trobarem que la vida, les penes i sofrences, els moments de solitud o de dificultat, se'ns transfiguren, se'ns tornen diferents. Els podem viure d'una altra manera, amb sentit, amb goig, amb esperit de sacrifici, molt units a Jesús. Amb l'amor de Jesucrist, tot ho podem. Adéu-siau, que tingueu un bon diumenge, una bella festa del Corpus i una gran setmana. Adéu-siau.
Ràdio Estel.